Al matí de Ràdio Sabadell. Fem salut amb el Parc Taulí.
La llei de l'eutanàsia, llargament reclamada per entitats com, per exemple, Dret a morir dignament, ja està en vigor des de divendres passat, dia 25 de juny. Les persones víctimes d'una malaltia incurable, terminal o que els infringeixi un dolor que no poden suportar, poden demanar legalment ajuda per morir. El procés, però, està supervisat per una comissió de garantia i requereix de molts tràmits i temps. Tot plegat, mentre en paral·lel, els professionals de l'àmbit sanitari i legal es preparen per assumir aquest canvi tan significatiu a l'estela d'altres països, com per exemple Holanda. Per conèixer tot el que suposarà la llei de l'eutanàsia, avui parlem amb la Manoli Macarro, que és la presidenta del Comitè d'Ètica Assistencial del Parc Taulí. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, ara ja és legal demanar ajuda per morir, però us havien arribat demandes d'aquest tipus al Comitè d'Ètica Assistencial abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei?
No, jo porto aproximadament 21 anys al Comitè d'Ètica Assistencial i en cap cas ens havia arribat aquest tipus de demandes. Sí que és veritat que a veure, com professional de la salut i com infermera, he participat en sessions de l'Associació Dret a Morir Dignament i la veritat és que n'hi havia moltes persones que sí que ho estaven demanant.
Quines alternatives llavors podíeu oferir sense aquest marc legal?
Bueno, alternatives n'hi ha moltes, o sigui, el tema està en que arribar amb aquest punt, no?, de demanar l'eutanàsia, sempre n'hi ha alternatives. El que passa és que ha sigut un procés una mica d'evolució, o sigui, la incorporació de les, per exemple, de les unitats de cures paliatives, que a Catalunya fa molts anys que hi són, han fet, no?, de que els pacients que, com diu la llei, però sense abans de la llei, que tinguessin un patiment realment dolorós, insuportable, a vegades amb un pronòstic realment de vida molt curt, amb una qualitat de vida realment molt, molt minsa, poguessin fer aquesta atenció específica, perdó, davant amb els propis professionals i tant les unitats de cures paliatives o com el PADES, les unitats de PADES han fet aquesta feina. Sí que també vull remarcar que n'hi ha altres formes, no? O sigui, ja hem evolucionat durant aquest temps i ara el que fem és adequar l'esforç terapèutic que diem, no?, que és posar els tractaments que toquen amb els pacients que realment es beneficien, sí? I en moltes ocasions no fer encarnissament terapèutic, que és fer totes les mesures que tècnicament i tecnològicament són realment factibles, però que ètica i humanament no són adequades, no? Llavors, aquestes serien les opcions a part d'això. Alleugerir el patiment és bàsic per viure amb dignitat.
Exacte, per morir amb dignitat. Ara no sé si espereu també que arribin moltes peticions els primers mesos d'aquesta llei, perquè em sembla que hi ha associacions, no?, que tenen llista, que així ho demanen.
Sí, jo crec que l'Associació de Dret a Morir Dignament, la DMD, sí que té pacients en espera, pacients que moltes vegades anaven a altres països o que feien ús de fórmules magistrals autoadministrades per realment arribar a aquest suïcidi assistit, no?, que si era el propi pacient el que feia, no és que fos legal, però era el que era, no? Llavors, sí que pensem que totes aquestes persones que es tenen a espera, possiblement pues tindran una finestra, no?, per dir ara sí que podem, ara sí que podem exercir aquest dret que se'ns ha reconegut sobre la nostra pròpia vida per acabar de viure-la en la major dignitat. Penseu que és una llei orgànica que, per tant, aplica els drets de les persones i drets lligades a la vida, a la integritat, no?, física i moral, i protegir això, la dignitat, la llibertat i l'autonomia, o sigui, la voluntat de les persones.
Perquè quedi clar quins requisits han de complir, no?, doncs, aquestes persones per poder-se, doncs, acollir a aquesta llei de l'eutanàsia.
En primer lloc, són uns requisits molt legals, o sigui, són majors de 18 anys. En altres opcions de tractament es baixa aquesta edat, però amb aquesta prestació són 18 anys. Ser de nacionalitat espanyola o portar 12 mesos, no?, empadronat, això és bàsic. Altra cosa molt important és demanar-ho per escrit, o sigui, no és una cosa que... és, jo diria, difícil, no? Per tant, té que tindre unes garanties de que el pacient té la capacitat, que diem nosaltres, de fet, o sigui, de saber el que està demanant. I després n'hi ha temes assistencials, que són el que diu la llei, no?, patiment greu, crònic i no impossibilitant, que aplica, no?, a tota persona que es veu afectada a la seva autonomia, tant física com en les activitats de la vida diària, els problemes de comunicació, la seva capacitat de relació, no?, i que això amb ella en concret li provoca un patiment físic. És molt difícil valorar el patiment. El patiment sempre és subjectiu i el que pot ser un patiment insuportable per mi no és per tu. I després n'hi ha un altre supòsit, que és una malaltia greu i incurable, i que realment aquesta malaltia, doncs, passa el mateix, o origina patiment físic o psíquics constants, insuportables, sense possibilitat de lleugir aquest patiment i amb un pronòstic de vida limitat. Estem parlant de persones que tenen aquest tipus de malalties que el pronòstic acabarà llevant-los a la mort. Vale? Però aquí és on triaran, per dir-ho d'una manera, en quin moment fer-ho si compleixen aquests requisits.
Pel que fa a les malalties mentals, estan incloses en aquesta llista?
Sí, estan incloses. El que passa que l'experiència, per exemple, dels holandesos, que són els que tenen més experiència, són molt difícils, no? Sí que és veritat que els pacients de salut mental, i jo no sóc una experta en salut mental, doncs tenen, tenen situacions en les quals estan controlats, són capaços de prendre decisions, i per tant jo crec que aquí el tema de psiquiatria, no?, els psicòlegs, els psiquiatres que porten aquests malalts són els que poden realment valorar si aquesta capacitat i la capacitat aquesta de fet vol dir que tens, tu entens el que estàs demanant, que argumentes, que no estàs condicionat per res i que tu com metge o com professional coneixes, perquè jo sóc la teva metgessa de sempre i tu ja m'has dit, no?, moltes vegades ha parlat d'aquest tema, pues podria arribar a ser. Sí que és veritat que es té una mica de més cura en aquest tipus de pacients, sobretot veient l'experiència d'altres països com Holanda o Bèlgica, no?, o Luxemburg o Canadà, que són els quatre països que ens porten un gran avantatge.
Des de Dret a Morir Dignament qualifiquen aquesta llei de garantista. Hi està d'acord?
És una llei garantista, o sigui que no estic d'acord o en desacord. I explico per què és garantista, perquè tothom ho entengui. Sí. Llavors, el procés neix d'una relació assistencial, vale?, d'un acte assistencial entre un metge o una infermera, perquè poden demanar-ho a qualsevol persona professional de la salut, metge o infermera que sigui de la confiança del pacient, que tingui una relació, que pot ser el metge de primària, de l'hospital, no?, la infermera de la domiciliària seva, etc. Què passa? Aquí s'estableix una relació en la qual com professionals, després d'un procés deliberatiu, decidim, no? Decidim que sí. Tu compleixes aquests criteris, que la persona compleix aquests criteris. Això es té que deixar i fer una altra entrevista 15 dies després per dir, a veure, tornem a parlar. Uh-huh. És un tema molt important, la conseqüència és la pèrdua de la vida, és l'únic que tenim, però tenim que ser molt curosos amb això, perquè com persona, em preu una paraula, no? Tenim que ser generosos, o sigui, tenim que saber escoltar, tenim que establir aquesta empatia, i per tant, quan després d'aquestes dues entrevistes la persona uh-huh. està d'acord i fa un consentiment informat i ho signa, jo crec que aquí ja tenim unes dubtes limitades. Així si tot, es porta un metge consultor que té que ser d'una formació específica en la malaltia. Entenc jo que, per exemple, els pacients, no, d'una malaltia degenerativa neurològica, no, que és amb el que sempre pensem d'entrada, doncs segurament serà un neuròleg el que farà aquesta consulta. Aquesta consulta vol dir que aquest metge consultor revisa tot el que la història, totes les alternatives que li ha donat el metge responsable, sí. I fa una altra valoració. Sí? I tot això és un procés assistencial. Quan aquest metge consultor, després de les dues entrevistes del metge responsable, l'equip responsable, ell com metge consultor diu compleix els requisits, uh-huh. aquí, per exemple, a Holanda s'acaba el procés, però en la nostra llei va una mica més enllà. Es crea la Comissió de Garantia i Avaluació, que està formada, això és molt important, per metges, infermeres, juristes, un treballador social, una psicòloga i un ciutadà, per dir-ho, sí? Que són els que valoren realment si compleix i donen el vistiplau a aquest acompliment de requisits. Això és el que diu la DMDE, que és garantista, perquè incorpora un grup que no té relació amb el pacient, però que analitza i valida tots els que els professionals s'han fet prèviament.
A banda de tots aquests professionals, no, que acompanyen, també doncs, guien, no, en tot aquest procés, no sé quant de temps pot trigar al final des de que s'inicia aquesta sol·licitud fins que es fa efectiva.
A veure, el procés, quan s'entrega la primera sol·licitud, uh-huh. o sigui, jo vaig comptar, són 44 dies, sí? 44 dies fins al fet de realitzar la... el procés, no? Llavors, això es pot escurtar si sí. pensem que en un moment donat el pacient, a veure, ho necessita, no? Està molt neguitós, sí, veiem que potser no arriba a aquest termini o que està patint innecessàriament. Igualment es pot allargar si parem en algun moment perquè n'hi ha dubtes, es vol comentar amb la família, sí, llavors pot ser més curt o més llarg. Si fem amb els terminis que posa la llei, són 44 dies. ¿Vale?
Quin impacte emocional pot tenir per un professional també practicar una eutanàsia?
Jo crec que aquí tindrem diferents tipus de professionals, no? Per exemple, quan pensem en les unitats d'atenció pal·liativa amb els professionals que estan tractant amb pacients, pues tenen moltes més eines de comunicació, de recolzament, inclús recolzament de grup, sí? O sigui, perquè jo crec que és un acte que tu actues i la teva actuació té una repercussió, que és que el pacient perd la vida, però per altra banda, sí que si estableixes tota aquesta relació durant tot aquest procés, que és llarg, previ, jo crec que aquí el que tindríem que ser capaços és de dir, puc estar d'acord, no puc estar d'acord, independentment de l'objecció de consciència, no? Però és un acte que el ciutadà té dret i jo tinc l'obligació de fer-ho. Què pot passar? Que l'impacte és el que nosaltres intentem pal·liar. O sigui, per exemple, des del Comitè d'Ètica i del Departament de Salut també se'ns ha demanat que tinguem aquest paper, no? De tenir un grup de diverses persones que puguem fer una mica de suport tan tècnic, entre comilles, no? De dir, ostres, posa el consentiment, ja el tens aquí, no hi ha cap problema, el document, això, no me'n surto amb la deliberació. Jo crec que el punt d'inflexió és que els metges, les infermeres, els equips adequen a l'esforç terapèutic, parlen i són ells els que donen les opcions, sí? I decideixen amb el pacient. Sí? Aquí és el pacient el que et demana una cosa que a lo millor tu no, ni tan siquiera estàs d'acord, sí? Però tenim que ser, això que ja deia, molt generosos. Totes les garanties, però pensem una cosa que ja hem vist, no? Què passa quan això no passa? O sigui, el que no és de rebut és que algú que ja no pot, això, no? Per aquesta pèrdua de dignitat, no? Hi ha gent jove que està patint moltíssim, no tinguin aquesta opció i que aquest procés, encara que jo sempre ho dic, és molt, segur que és molt dur per tots, no? Per tots, per nosaltres també, però acompanyat amb les mesures de confort, de recolzament, tant pels professionals com pel pacient durant tot el procés i les famílies. És que, per molt que el teu pare et digui això, és que i tu pots compartir, però aquest, si no tanquem i no recolzem aquest dol que es pot produir davant d'aquesta situació, això a les pel·lícules queda molt mono, no? Perquè tothom hem vist, però la vida real és complicat, sí? I estem traient, els pacients ja no són de pal·liació, no estan ingressats en procés D, sinó que venen i t'ho demanen. És el matís, jo crec que molt important.
Molt important, molt necessari, també doncs, per acompanyar, per treure tota aquesta culpabilitat també moltes vegades. No? Aquesta càrrega no és una decisió fàcil, com comentava, no. Ni per la família, ni pel malalt, ni evidentment pels professionals. Suposo que, a més, també doncs, amb l'entrada en vigor d'aquesta llei de l'eutanàsia també s'ha començat, no?, a formar els professionals. També doncs, i em sembla que fins i tot heu exhaurit places.
Sí, des del Departament de Salut, i jo tinc que compartir amb vosaltres que he format part de la comissió pedagògica del curs que s'ha fet. És un curs que s'ha fet de sensibilització, vale? No és un curs amb una profunditat increïble, però sí que és un curs de sensibilització. S'ha deixat tot, ha estat tot lo important, sí? Que és, no? I que explica la llei, el procediment, el model assistencial, que és molt i molt rellevant. La llei no fa esmena d'aquest apartat, però el model assistencial que nosaltres tenim a Catalunya és el model centrat a la persona, en el respecte als seus valors i amb un equip interdisciplinar. Per tant, no només forma part de tot aquest procés els metges, forma part les infermeres, forma part els treballadors socials, formen part els psicòlegs clínics per tot aquest suport emocional i formen part també els comitès d'ètica com equip per donar resposta a aquesta, segons diu la llei, prestació, vale? Que és una prestació que a nosaltres ens agrada més dir que és un acte assistencial, perquè si no, la prestació queda molt fred, però que és una prestació del servei públic, i no, en la qual cosa és un dret, vale, que té la ciutadania. Per tant, jo crec que contra més ho fem, i després, dintre d'aquest curs, i sense, no, que n'hi ha tot un mòdul que possiblement és el més llarg, que és de recolzament, de comunicació i recolzament, perquè sí que aquí és on els professionals de la salut podem tindre més dèficit. Comunicar, explicar, argumentar, interpel·lar, fer feedback, no és qüestió de que em digui que sí, sinó que tinguéssim la capacitat de dir, però amb això què em vols dir? Això és veritat que necessita temps, tranquil·litat, conversa, i saber molt bé aquesta sensació de respecte al que t'estàs dient.
Suposo que en aquest respecte també i en aquest acompanyament és molt important, no sé si fins i tot el sol·licitant pot demanar com morir en el sentit de si es pot fer a l'hospital o a casa, acompanyat, això sí, evidentment, sempre dels professionals.
Sí, o sigui, la persona pot a veure, sol·licitar a qui li demana la prestació i, per tant, amb qui vol portar tot el procés, sí? I a on ho vol fer. O sigui, a on ho vol fer vol dir a internament, que diu la llei, o sigui, a hospitalització, i això vol dir que segurament ho demana amb una visita a consultes externes i que l'ingressarem per aquest motiu, per exemple, o a casa seva, no? I amb quines persones vol fer tot aquest acompanyament i de quina manera, perquè n'hi ha dues maneres de fer l'eutanàsia. Una manera que és que els professionals administrem els fàrmacs, mm-hmm. que estan totalment protocolitzats, o sigui, està tot lligat, n'hi haurà els diferents serveis de farmàcia estan implicats per fer els kits, fer dos kits per arribar a casa, o sigui, tot perquè sigui, tot aquest procés sigui el més tècnica i humanament, mm-hmm. el més adient. I després n'hi ha un altre vessant, és que és el propi pacient el que s'autoministra. Això comporta a vegades fer fórmules magistrals, si la persona vol fer via oral, uh-huh. això moltes vegades pot generar alguna pequeña inconveniente, que jo dic, no? Uh-huh. I s'està pensant en fer la primera alternativa, la via endovenosa, exactament igual, i que sigui el propi pacient el que no doni a s'administri el medicament.
Se'ns acaba el temps, parlaríem hores i hores, perquè em sembla un tema molt interessant, molt de servei públic que fem avui, doncs el Fem Salut amb el Partaulí i a través d'aquesta emissora Ràdio Sabadell, a través del portal també o les xarxes socials i que també es podrà recuperar el servei a la carta, però m'agradaria també per acabar breument que ens expliqui també l'acompanyament que es fa també a la família del sol·licitant, no? Perquè també és important.
Jo crec que l'acompanyament va en tot el procés, o sigui, moltes vegades segurament el pacient vindrà i la família no ho sabrà, o al revés. En un moment donat se li demanarà, si no és així, si volem que informem a la família, i ho farem tots junts amb tot el recolzament i fer notar que durant tot el procés, durant la intervenció, els professionals faran el recolzament tant a casa, tant si és autoministrada com no, després de la mort, sí? Aquest recolzament es continuarà fent. Sí?
Doncs sí, ha quedat molt clar. Moltíssimes gràcies. Ens semblava molt interessant a Ràdio Sabadell poder parlar d'aquestes implicacions i sobretot també des de la vessant d'un professional. Moltíssimes gràcies. Amb aquesta entrevista d'avui posem punt i final a la temporada del Fem Salut. Ens retrobarem a partir del mes de setembre. Moltíssimes gràcies i salutacions a tot l'equip.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
Que vagi molt bé.
Bon estiu.
Al matí de Ràdio Sabadell.